Avui al Ritme Santcugatenc hem convidat a la pianista Cristina Casale. La raó és que en breu marxa als Estats Units a fer una gira amb un programa molt interessant i comentat, costum que a ella li agrada conservar. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia, Jessica.
Gira de novembre, aviam, de l'11 al 22 de novembre. Explica'ns una miqueta com sorgeix una gira d'aquestes característiques.
Sorgeix, doncs, primer de tot amb les ganes d'anar a tocar als Estats Units, que és, doncs, una fita que no havia aconseguit encara i em feia molta il·lusió. Sorgeix també amb ganes de tocar música de la meva terra, música de compositors catalans, i poder mostrar tota aquesta bellesa que tenim aquí als Estats Units. I sorgeix també de l'oportunitat que vaig tenir en aconseguir, doncs, algú que m'esponsoritzés, que en aquest cas és Freixenet. Aleshores, doncs, tota aquesta combinació d'elements dona lloc a un projecte interessant i molt motivador.
Per tant, el punt de partida una mica és una idea boja d'aquelles, un somni, no?, que una té al cap i que diu, va, vaig a provar. I finalment ha sortit.
Doncs sí.
Endavant.
Realment, aquesta és la idea, perquè un es pregunta, un músic, quan es pregunta on vol tocar, generalment la primera ciutat on et ve al cap és Nova York, la sala on et ve al cap és Carnegie Hall, no? I aleshores, doncs, després de pensar en tot això, immediatament ja dius, va, deixa't de somiar, no? Bé, en el meu cas, doncs, m'és igual, no? Soc lliure per somiar el que vulgui i em veig perfectament capaç de tocar, tant sigui al Ball Carnegie Hall de Nova York o a una altra sala més petita, és igual. La qüestió és que sempre m'agrada tocar i tocar pel públic. Aleshores, doncs, sí que recordo, doncs, haver escrit a la sala, a la persona que porta tota la programació, i, doncs, presentar-me, enviar a la meva web, on allà hi ha tota la informació amb els meus vídeos, i bé, doncs, pues, estava allò allà a casa amb la meva bata, les sabatilles, no?, perquè hi ha tota aquesta diferència horària de 6 hores, i a cap d'un parell de dies em van contestar, doncs, que els interessava molt que vingués a formar part del cicle que fan, i bé, doncs, que no hi havia cap problema per poder formar part de tot aquell cicle i poder tocar, doncs, música catalana a la sala de cambra del Carnegie Hall de Nova York.
El que ens estàs explicant una mica és com d'aquells contes de prova-ho, que per provar-ho no perds res i que moltes vegades surt bé, no?
Exacte, jo quan al cap d'un parell de dies em van contestar que no hi havia cap problema i que estaven esperant la meva arribada al mes de novembre, doncs clar, pues això, em bat amb les sabatilles saltant per casa perquè estava feliç de tot el projecte en si.
O sigui, Nova York és el primer punt que aconsegueixes i després ja vas dir, va, vaig a muntar tota una gira pels Estats Units.
Sí, bé, després de Nova York em vaig animar, aquesta és la veritat, enviar, doncs, cartes a sales de concert, a sales prestigioses, amb bona acústica, això és fonamental. I bé, doncs, unes ciutats d'Estats Units amb cert renombre, no? Perquè ja aquí vaig una primera vegada, doncs, primer potser anar a uns punts, als punts més coneguts. Llavors vaig trucar a la porta a Miami, a New Jersey, a Miami, a Chicago, i aleshores, doncs...
I t'han dit que sí a tots tres.
Doncs m'han dit que sí. Doncs sí.
Per tant, com funciona allà el món musical? L'has vist molt diferent a com munta una gira a Europa o als Estats Units? O sigui, pot tenir continuïtat això?
Bé, si pot tenir continuïtat o no, no m'ho he preguntat, perquè estic tan ficada amb aquest projecte i vull que surti el màxim de bé possible que veurem després les repercussions que pot tenir. De totes maneres, penso que sí que hi ha una diferència en la manera de fer. Estats Units són molt directes. Potser allà, com que gran part de tota la indústria està privatitzada en tots els àmbits, doncs en aquest també, en el cas, per exemple, de les sales, doncs ells primer, evidentment, has de passar un filtre de qualitat amb la teva feina, però després doncs, et passen el full de despeses, doncs, perquè ells ja pressuposen que tu tens el teu sponsor que s'encarregarà d'aquestes despeses, no? I és això, és un full que està estipulat, ben detallat, amb tots els serveis que tu vulguis contractar, i ja està. O sigui, realment és senzill. Potser aquí és una altra manera de fer. Hi ha molts cicles, encara que cada menys, no? Moltes programacions en la que és la sala o el programador de la sala qui s'encarrega de seleccionar l'intèrpret i de fer-se càrrec de totes les despeses donant-li un caché al músic i ja està. Són dues maneres de fer diferents. Per mi ha estat sorprenent, doncs, de manera lo fàcil potser que ha estat ser admesa o resultar interessant als Estats Units. Potser també és per ells més exòtic, més atractiva la idea d'una pianista catalana que una pianista estrangera, no? Que toca doncs, música de la seva terra. I també un punt potser que suma doncs, aquest aspecte atractiu és que faré els concerts comentats en anglès.
I això els encanta allà.
Espero que sí, ja t'ho diré.
És un país, no?, que motiven molt, que la gent s'expliqui, que surti a l'escenari, i que millor, no?, que aquesta vessant teva, que has experimentat en els últims anys, sí. Això de sortir, aixecar-te del piano i dir, senyores i senyors, aquesta peça és una manera de fer més propera a la música clàssica, no?
Sí, estem a l'era de la comunicació, aleshores és hora de comunicar-se, vull dir que hem de fer enrere la imatge de músic introvertit, no?, que surt, toca i se'n va, o surt, toca una peça, està sèrio, molt sèrio. Bueno, que depèn de la música, quan et poses a tocar, evidentment, doncs ja transcendeixes, no? I comences a tocar i t'oblides de tot. Però no has d'oblidar-te que estàs tocant per algú, que estàs compartint doncs, la teva interpretació amb algú. I aleshores, doncs, tampoc és que estigui inventant res de nou. Això és originàriament el segle XIX. Els recitals es feien a salons de cases aristocràtiques i l'ambient era molt natural, vull dir que si hi havia un pianista interpretant, al seu voltant estaven doncs, tota la gent que gaudia la ballada i entre peça i peça xerraven i tocaven, prenien una copeta de vi o de cava, per exemple. I es feia doncs, això, una ballada molt plantera, molt, molt agradable i natural.
I això és una mica el que t'agrada, no?, d'aquests recitals que prepares.
Sí, és el que m'inspira. Has de dir que per l'intèrpret no és còmode. No és còmode perquè has de tenir un cert interruptor que pues, posi l'on per comunicar-se amb els altres i l'off per deixar de fer-ho i ficar-te a interpretar la música, no? I és una cosa que has de fer doncs, immediatament. Primer de tot parles al públic, expliques i després ja quan seus t'has d'oblidar de tot. Exacte.
Hem de dir que l'afegit, no sé com ho portes, però aquí estarà en anglès, no?
Sí.
En anglès.
Sí, bé, jo parlo anglès des de fa molt de temps, però tots els dimarts al matí per Skype tinc una professora anglesa que em fa classes de conversa. I després doncs, tot l'speech que faré durant el concert estarà realment meticulosament estudiat, encara que finalment prefereixo sortir sense paper i dir-lo tal qual em vingui, no?, en aquell moment, però sí que estarà treballat, evidentment.
De fet, tu toques sense paper.
Sí, sí, sí. De
no,
memòria.
No tens de memòria totalment, que també és una cosa peculiar en tu.
Bé, tocar de memòria és una cosa habitual en intèrprets solistes. Això ho ha posat en moda el pianista virtuós Franz Liszt del període romàntic I d'això, doncs mira, hi ha molts músics que protestaven, no?, per què treure el paper quan pot comportar problemes i depèn del teu equilibri emocional a l'escenari, no? Doncs hi ha gent que pot ser molt bon músic però està totalment aterrat si perd el paper, la partitura, davant de la gent, no? Però bé, és una feina que es treballa des de l'inici, els assajos a casa, i que després jo la prefereixo perquè la sensació de llibertat al tocar és molt més gran que si estàs enganxada al paper.
Això vol dir que tens un marge d'improvisació?
No, no tinc un marge d'improvisació. En principi, el gènere que jo treballo és la partitura escrita. Evidentment sí que pot passar que tinguis alguna vegada una desconcentració i te'n vagis. I aleshores sí que has de tenir certes nocions d'improvisació i d'harmonies i d'oïda musical perquè doncs, es noti al mínim i sobretot que no interrompeixi el fil musical, no? Que l'oient pues, que no se n'adoni pràcticament, si pot ser.
Home, a no ser que l'oient tingui memoritzades també les partitures, no? Que
sí.
És complicat.
Anem hi ha de tot, hi ha de tot al públic, eh? Ja t'ho dic.
Anem a parlar del programa. Explica'ns. Uh-huh. Dius que en un 90% aproximadament
sí.
És música d'autors catalans, música que et venia molt de gust de portar fora als Estats Units. Parla'ns, explica'ns una miqueta.
Bé, em van aconsellar tocar doncs, música d'aquí, però que sigui doncs, potser la més coneguda, no? la més rellevant. El que és el programa comença amb una obra d'Antoni Soler i són dues sonates d'estil clavecinista, així dir-ho. Són sonates que sem molt, molt d'un estil virtuós, però doncs amb un toc de virtuosisme més que de passió. Sí, una mica tot el programa va de més racional a més emocional, diguem-ne. No? Després d'aquestes sonates toco Frederic Mompou, que és un compositor català del segle XX. Faig un salt molt gran entre Antoni Soler i Mompou, simplement doncs, per combinació de peces i per combinació musical. Doncs Mompou comença a mostrar un sentiment íntim, però potser no s'obre un canal com pot ser un Falla. No? Falla és, no és més de morir tot català, però l'he deixat al final perquè, clar, això són focs d'artifici completament, no? Llavors, si comencem a tocar amb sentiment, doncs comencem amb un sentiment íntim, com és Frederic Mompou. Toco dos cançons i danses, que són dues peces doncs, molt conegudes de Frederic Mompou i que ell treu de cançons populars catalanes, de música tradicional catalana. I és en part per això que m'agrada, doncs, ja que ho explicaré, doncs, que els americans també comencin a sentir música tradicional d'aquí. Després continuo amb el Béniz, amb Triana, que és una peça que tinc a YouTube, i aquí amb el Béniz sí que comença a tenir un toc més temperamental, sobretot molt virtuós en quant a un volum de notes, d'agilitat, no de volum de so, de fortíssims ni això, i finalitzo la primera part amb Astúries, que és una peça molt coneguda, s'ha tocat molt per guitarra, també la versió de piano, que és la que tocaré jo, i aquí doncs sumem ja una mica més de temperament, no? Doncs perquè hi ha uns acords molt impactants i directes. Això és la primera part.
I llavors, ja el clímax, els deixes al clímax, no?
Sí.
I la segona part?
Sí, és a dir, la primera part potser és començar mica en mica, no sé si els americans s'esperaran una cosa així, pensant que aquesta dona mediterrània vindrà aquí i gairebé ens posarà a ballar abans de tocar. Però, bueno, la idea és això, anar a poc, perquè si no se'ns cansarien, no? Aleshores, aquesta segona part sí que donaríem més el tòpic de folklore mediterrani i de música doncs, una mica més oberta i no tan transcendental. Començo amb Granados, amb la primera goyesca, que es diu Los Requiebros, que Los Requiebros és com fer un piropo, té un comentari maco, alguna noia, i és una peça doncs, realment molt virtuosa, d'on realment el registre del piano sí que s'amplia, toques tot el teclat pràcticament de dalt a baix i bueno, està ple de gràcia. Després toco uns valsos poètics de Granados també, que és una música més aviat tranquil·la i venen a ser com uns nocturns, són 8 valsos, plens de bellesa a l'hora que senzills, no? Perquè després d'aquest primer Granados que està amb tanta orfebreria musical, diria jo, doncs fa falta descansar una mica, és música fàcil, aquests valsos poètics entren de seguida. I també és, doncs això, per donar un altre estil musical d'aquesta música catalana que tenim. I per últim,
i tocaré...
Respirem, exacte.
I després ve el punt àlgid al final.
Després ve Falla, que no és un compositor català, és un compositor espanyol, i bé, doncs aquí sí que és Los Toros i el tòpic de música espanyola que potser els americans també estan esperant i que penso que en una gran mesura ha influenciat tots aquests compositors catalans, no? I toco doncs la dansa del Moliner i després la dansa del Foc per acabar. A part d'això, així t'ho dic en secret, que ara que no en sent ningú...
Cap americà.
Sí, això sí. Això, el que és el temperament, continua amb els visos. O sigui, no és un programa pensat només amb el programa escrit, sinó també amb els visos.
Tens doncs, preparat una reserva.
Sí, exacte, que va inclús doncs, això, una mica més de dansa al foc, doncs més temperament, virtuosisme i tot, que bueno, tot estarà enregistrat i en el seu moment doncs, ja ho tornaré a explicar aquí.
Ara que has parlat de virtuosisme, un programa molt temperamental, com prepares aquest programa? Perquè, clar, és fàcil, ho has explicat en 4 minuts, però quantes hores portes? O no, ni les recordes? Quantes hores diàries per poder tocar aquesta gira?
Pot ser una miqueta regular, depèn del dia, perquè doncs, un músic professional de vegades necessita combinar les hores d'estudi amb entrevistes de ràdio, per exemple. Amb mailings i amb altres atencions que ha de tenir cara al seu concert, entre unes 3 i 6 hores diàries sí que és necessari per poder tocar aquest repertori. Sí que és veritat que és un repertori que jo he tocat anteriorment gairebé tot i aleshores doncs el porto ja intravenós.
És refrescar d'alguna forma.
És refrescar part del programa. El Granados no, però bueno, de totes maneres ja tinc la perspectiva i la planificació de l'experiència de fer-ho. Aleshores, de 3 a 6 hores posem-ne.
Estem parlant de refrescar entre 3 i 6 passis del que serà el concert final. El concert
sí.
Tindrà una hora i quart, no? Aproximadament.
Aproximadament, sí.
O sigui que fas 3 o 6 passis aproximadament diaris.
Bueno, alguna cosa semblant. L'estudi no és fer el programa de dalt a baix, sinó que treballes doncs,
peces
i trossos doncs, que potser no estàs satisfet encara com surt i de més. I també haig de dir que la feina d'un músic té moltes semblances amb la d'un esportista professional. Hi ha la part també de manteniment físic. Jo necessito mantenir el meu cos, els meus braços, els meus dits, les meves mans, la musculatura en forma. Aleshores, doncs, igual que la Gemma Mengual doncs fa X hores de piscina per mantenir el seu cos, però després fa unes hores per planificar aquesta coreografia, com la farà, tal, doncs és el mateix amb la música. Hi ha un cert temps que és indispensable per estar en forma, perquè realment el cos respongui doncs, a tot aquest tipus de peces, a tocar doncs des d'una peça molt senzilla o si necessites els dits a nivell de Fórmula 1 que funcionin.
De l'11 al 22 de novembre. Sí. Uh-huh. A l'11 comences el primer concert,
sí.
Si no vaig errada,
sí.
I passaràs per, déu-n'hi-do, un bon recorregut d'avions.
Uh-huh. Sí.
New York és el primer, New Jersey uh-huh. és el primer... New York després, digue'ns les dates.
A dic l'ordre, mira, l'11 és el de, primer és New Jersey, que és l'11 de novembre, que és un dimarts, després el divendres, un 14, és a Miami, després el diumenge em quedaré a la platja de Miami, i després ja dilluns agafo el vol a Chicago, el 19 faig concert a Chicago, i després sí que acabo el cicle a Nova York, que és el 22, dissabte 22.
El 22. Tens mm-hmm. menys distància entre Chicago i Nova York, el 22, i després ja tornada cap aquí. Tornada a què, Cristina? Què estàs preparant després? O de moment estàs molt centrada en això?
De moment estic molt centrada en això. El mes de desembre me'l prendré lliure, seran les meves vacances. I després, de cara a l'any vinent, doncs hi ha alguns projectes, entre ells doncs anar a l'estiu a Costa Rica i alguns concerts al mes d'abril, maig, a França, a Anglaterra, més o menys a prop, i per ara doncs això és el que més o menys et puc dir.
Quedar-te per aquí.
Sí, sí, i preparar una propera gira, per què no, a finals de l'any vinent. La meva idea és, doncs, per qüestions familiars, soc una dona que li agrada dedicar-se a la seva família i de fet té el privilegi de poder fer-ho, aleshores doncs prefereixo no fer tants concerts com feia abans de ser mare, però doncs mantindre aquesta balança en equilibri. I de vegades quan la bèstia, que és la pianista, em demana temps i dedicació, doncs li dono concerts, li dono la gira, i després doncs quan ja ella, la bèstia, està satisfeta, diguem-ne, sí que doncs faig un descans i torno doncs a ocupar-me dels nens i a treballar en altres projectes. Torno també a cuidar dels meus alumnes, que tinc alumnes que venen de fora i aquests dos mesos doncs estaran desatesos, i planificant doncs un màxim de 20 concerts l'any. Per ara és el que m'agrada, i mira, millor fer 20 amb ganes que no 50
saturada,
exacte.
Doncs Cristina, molta sort en aquesta gira.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per venir a explicar-nos-ho tot al Ritmes en Cubatenga, cubat.cat, i res, en el futur, quan passi l'any vinent ja, ens tornarem a trobar el 2015, desembre descansaràs, novembre de gira, doncs a partir del gener encetem l'any amb força i amb nous projectes.
Això espero.
Moltes gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres. Adéu.